L'Altén amb Gemma Masó.
Ara se m'havia enganxat a la melodia del Vagabundo, d'en Llatra. Bon dia, Gemma.
Bon dia, què tal?
Anem a parlar de coses sèries, no?
Anem a parlar de coses sèries, però primer tinc una pregunta de si has vist La Sociedad de la Nieve.
No, ni penso veure-la.
Doncs vol-me a mi?
Ja t'ho dic ara.
Per què no?
Perquè no, jo, mira, ahir li deia a la Montserrico, jo no pago per anar al cine i patir.
Bé,
no,
està a Netflix. Jo et recomano que vagis al cine.
I tampoc, perquè Netflix encara l'amortitzo amb altres coses.
Vale, vale. Bé, no, jo recomano que es vegi i que aneu al cine sobretot a veure-la, però que ho feu després d'haver escoltat aquesta Altell. Perquè jo la recomano, perquè la vaig veure fa un parell de setmanes i ha sigut la meva obsessió fins a dia d'avui. Perquè m'he mirat entrevistes, he vist documentals, he llegit coses sobre el cas...
T'ha impactat la cosa,
sí,
eh?
Sí, de cop i volta, obsessió màxima. I de fet va ser, bueno, parlant-ne i investigant més, que de cop i volta em va venir al cap que a prop de casa tenim una història prou similar a la de La Sociedad de la Nieve.
Exacte.
I per tant, avui a l'Altell parlarem del vol 1903 de Danair i el seu accident al Montseny.
3 de juliol de 1970. Les 4 de la tarda. Manchester, Regne Unit.
Un centenar de persones embarquen en un avió de la companyia Danair i el seu destí és Barcelona, on esperen poder començar les seves vacances a la Costa Brava. Serà un vol d'unes 2 hores i 20 minuts, més o menys. Però per uns retards a la zona de París, l'avió ha de desviar-se de la seva ruta prevista.
3 de juliol de 1970. Falten 7 minuts per les 6 de la tarda.
El vol 1903 contacta amb el Centre de Control Regional de Barcelona per informar de la seva situació, i és que ja s'estava apropant a la capital catalana i, per tant, havia de començar les maniobres de descens. La tripulació de l'avió, però, informa erròniament a la torre de control dient que ells estaven sobrevolant Sabadell. I els de la torre de control confonen el vol 1903 de Danair amb un altre vol que sobrevolava la zona del Vallès. Així que autoritzen el pilot del vol 1903, que venia de Manchester, a continuar el descens.
3 de juliol de 1970. Passen 5 minuts de les 6 de la tarda. Massís del Montseny.
L'aparell vola a 1.150 metres d'altura i entra en una boira espessa. I els primers arbres de la muntanya apareixen quan ja és massa tard per maniobrar. L'avió s'estavella a la falda nord-est, al cim de les Agudes, del massís del Montseny, just a sobre d'Arbúcies. Per una conseqüència d'errors humans i tècnics, fruit de les limitacions de l'època, com el que el radar no s'activés o que no es fes anar el radioaltímetre, l'avió es desorienta entre Sabadell i Mataró. Això s'hi suma que la nuvolositat de la muntanya i el descens van fer que la nau, ja pensava que era molt a prop de Barcelona, però va acabar xocant amb la falda de la muntanya. La torre de control de l'aeroport de Girona rep l'avís de que un avió de la companyia Danair que volava en direcció a Barcelona s'havia perdut. Però a Barcelona, a l'aeroport de Barcelona, reben dades de que aquest mateix avió havia caigut al mar just davant de Mataró.
Que mal, no? O sigui, dues torres que són properes, dues aeroports propers, amb informació totalment contraposada, no?
I va desaparèixer un avió amb 112 persones a bord. Va ser un veí de Viladrau qui va veure l'aeronau passant per sobre del poble, a una traça tan baixa que semblava que no passaria per damunt del massís del Montseny.
O sigui, que tothom ja ho veia venir, això sí. No pot anar bé.
Exacte. Clar. I quan va saber que havia desaparegut un avió, va intuir que aquest avió s'havia pogut estavellar a la muntanya. I, de fet, va ser ell qui va anar fins allà i va ser el primer a veure la catàstrofe.
Però clar, jo em pregunto una cosa, no? O sigui, quan aquest avió es va estavellar a la falda del Montseny, allò deuria provocar un molt de soroll i una columna de fum i aquestes coses.
Clar,
o no
hi va haver foc com a tal, a més estava tot el que seria la muntanya, tot i ser juliol, plena de núvols i boira, per tant, la visibilitat era molt reduïda del massís.
Val. Tampoc hi havia mòbils com...
Clar,
per explicar-ho
70.
Llavors, no?
Exacte. I, clar, el que sorprèn és... Bueno, el que sorprèn, els testimonis que va recollir la premsa d'aquell moment van definir que l'escena del sinistre era corprenedora. De fet, l'enviat especial del diari La Vanguardia, Albert Duran, va escriure el següent.
L'impacte contra el terra va provocar un forat d'uns 50 metres de diàmetre. Part del fuselatge apareix penjat als arbres a una distància de 200 i 300 metres i unes rodes del tren d'aterratge a uns 700 metres del lloc del xoc. Apareixien després dispersats i com en un ventall les restes dels cossos dels ocupants de l'avió sinistrat.
Agents dels cossos de seguretat i també els veïns de les poblacions properes, com Arbúcies o Viladrau, van treballar per retirar la ferralla i també les restes dels morts. De fet, la població d'Arbúcies es va convertir en la central de l'operació d'emergència perquè era el poble més proper als fets. No hi va haver supervivents del sinistre, les 112 persones que viatjaven entre viatgers i tripulació van morir a conseqüència del xoc, però el més controvertit d'aquest cas és que és el poc interès d'investigar les seves causes per part de l'Estat. Hem de recordar que llavors estàvem encara sota règim dictatorial i també destaca la decisió que es va prendre en relació a la repatriació dels cossos. Uh-huh. En un primer moment, és a dir, quan es va saber el sinistre i tot plegat, doncs es va dir que els cossos tornarien al Regne Unit per tal de que les famílies doncs, els poguessin enterrar i poguessin fer el dol amb ells. Què passa? Que després de veure la magnitud de la tragèdia i que els cossos estaven massa dividits per culpa del xoc, les autoritats espanyoles van acordar fer una gran fossa comuna al cementiri d'Arbúcies per enterrar-hi totes les víctimes. I aquest és l'espai que és conegut ara com el cementiri dels anglesos i on cada juliol es fa el memorial en record d'aquestes víctimes.
Ara hi són allà, encara són allà. I no hi ha hagut cap moviment per repatriar totes aquestes restes?
Sí, o sigui, la decisió de no repatriar els cossos va topar amb les intencions de la delegació britànica, que de fet va traslladar persones específicament Arbúcies perquè repatriessin aquests cadàvers que els poguessin identificar i que tornessin al Regne Unit. Però no va acabar passant, de fet es va tancar molt ràpidament i això va aixecar moltes sospites que la investigació de l'accident es volia com liquidar de pressa per evitar fer actes oficials amb les autoritats britàniques i espanyoles, i en aquell moment es va deixar com que era una cosa com merament local d'Arbúcies i pocs pobles més. De fet, les famílies van arribar a Arbúcies quan els cossos ja estaven enterrats a la fossa, vull dir.
Mare meva.
No hi va haver procés de dol ni d'identificació, quasi bé. Clar, hem de recordar el que dèiem, no? Dictadura franquista i, a més, inicis de la marca turística d'Espanya. Vull dir, un esdeveniment així, el que hagués projectat era...
Titulars com un avió s'estavella a la Costa Brava.
Exacte, i és el que volien evitar l'estat franquista. Als familiars tampoc se'ls va lliurar ni un sol objecte de les víctimes. Les autoritats ho van justificar dient que arran del xoc doncs, es va incendiar tot i que no quedava res, però hi ha imatges que mostren que maletes i altres objectes que anaven amb el vol amb les persones doncs, van sobreviure a l'accident. Però ningú va rebre res de tot el que es va trobar a la muntanya. I encara arrissem una mica més el risc d'aquest cas perquè... Tot i que el nombre de passatgers declarats per Daner, els informes oficials i els noms gravats a les làpides d'Arbúcies indicaven que van morir 112 persones, la premsa van recollir testimonis que afirmava que al lloc de l'accident hi van aparèixer 113 persones. Comptant els caps, o sigui es van comptar 113 persones.
O sigui, hi ha una persona que...
No se sap qui és.
No sap qui és, que balla i que...
Es van dir, hi ha titulars que publiquen que hi ha una víctima misteriosa, però no es va investigar més de qui podia ser aquesta 113a persona.
I ningú l'ha reclamat?
No.
No se sap qui era?
No
hi ha absolutament cap més informació sobre això?
No. I el del 1970 tampoc ha sigut l'únic accident que ha patit el Montseny, de fet, 11 anys abans.
Escolta'm, com? Però què li passa a aquesta muntanya?
El 1959, un altre avió, en aquest cas de la companyia Transair Limited, va estavellar-se, en aquest cas, contra el turó de l'home, no les agudes.
Bueno, molt a prop.
Sí, tots els ocupants, en aquest cas eren 32 persones, també van morir a l'accident, i la causa, potser et sona, va ser l'espessa boira que cobria el massís del Montseny i una possible desorientació del pilot.
Ai, els pilots. Sempre paguen les conseqüències,
sí,
no?
Sí, per sort no ha passat res més. Vull dir, fa més de 50 anys ja de tot això.
Bon, i tu que em fusta.
I esperem que no passi més. I res, em torno a recomanar La Sociedad de la Nieve, però també, si us ha interessat aquest altell, hi ha un sense ficció que parla sobre aquest cas del vol de Daner, que es diu Montseny, la tragèdia enterrada, i apareixen testimonis de l'època i també familiars de les víctimes.
I a mi em sorprèn, això ho hem comentat alguna vegada, doncs aquest poc coneixement que hi ha actualment sobre aquest accident.
Bueno, jo crec que com que es va tancar tan ràpid, és com que la gent va preferir com oblidar una mica. Clar, estem parlant que potser en un marge de 3 setmanes es va liquidar tot, o sigui, clar, es van retirar les restes, es va fer la fosa comuna i ja està. I es només queda la fosa que hi ha al cementiri d'Arbúcies, on es fan els memorials cada any.
També és cert que és evident, no?, que en els països avançats, no?, com ara podem considerar l'estat espanyol, doncs, afortunadament els accidents d'avió són
mínims
i som l'últim que recordem és aquell de Gran Canària, del vol de Gran Canària, no? Ja fa molts anys, ja fa 15 anys, més o menys.
Sí, no? Crec que sí.
Aproximadament. Clar, i afortunadament hi ha pocs accidents d'avió, no? Però sí que és cert que em sorprèn molt que una tragèdia d'aquesta magnitud sigui tan desconeguda, no?
Jo et diria això, que és per el fet de que no es va voler tacar el que era el turisme, o els inicis del turisme a la Costa Brava, i per tant, doncs, val més tenir-ho a la foscor i tancat en un calaix que no...
Per això tenim l'Altell, per desenvolupar coses, i els veïns d'Arbúcies, que cada juliol es reuneixen a retre homenatge a les víctimes.
Exacte.
Gemma, gràcies.
A tu.
Ens veiem la setmana vinent. Què parlarem la setmana que ve?
Ui, la setmana que ve hi ha festa, una mica. Totalment contraposat això.
A veure, explica aquest gest que acabes de fer, perquè festa. No és meva.
Bueno, festa, xerinola, no sé.
Xerinola, vale. Música.
Música, sí.
Vale, estiu.
Estiu,
va,
sobretot
ja no
estiu,
més.
Que aquest poc fred que fa s'ha de poder passar d'alguna manera.
S'ha d'amortitzar. Va, gràcies, que vagi bé.
Que vagi bé.